sí que és complicat dir-vos deixeu-ho tot i presteu atenció. Serà una estoneta només, però si més no, sí que us demano aquest plus d'atenció a l'antena, a la ràdio, per feinejar una estoneta amb la filosofia de la mà del Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Avui no sé si l'havem al llistó, però m'has dit, vinga, amb un tema molt filosòfic.
Bé, sempre abordem temes filosòfics, el que passa que moltes vegades els connectem molt directament amb allò que està passant al nostre voltant, i a vegades doncs ens quedem més en el terreny de l'anàlisi, la reflexió, aparentment deslligada, mai està deslligada del tot, però amb aquesta connexió una mica més llunyana. I avui ens endinsarem per un d'aquests viaranys pels quals la reflexió filosòfica doncs des de fa molts segles hi ha posat la banya, a veure si em podia desentrellar la qüestió. I avui nosaltres posarem el nostre petit gra de sorra per a veure si això ho portem una mica més enllà. Bé, som-hi. El punt de partida, com altres vegades, és un fet de la nostra, en aquest cas de la meva vida quotidiana, i és que a partir de la lectura d'un article recent del professor Joan Ramon Resina, que escriu habitualment en el digital de VilaWeb, em va cridar l'atenció un parell de passatges. El senyor Resina al·ludia al fet de que un estudiant li deia que no creia en la veritat. Així literalment, diu, fa pocs dies un alumne se'm va acostar al final de la classe i em va engaltar que no creu en la veritat. I continuava en l'article dient que, bé, que malgrat aquesta declaració inicial, la impressió va ser bona perquè l'alumne li va demanar de continuar-ne parlant, no?, de discutir, i van quedar de trobar-se en el despatx. Diu, de seguida em començà a explicar el perquè del seu escepticisme i vaig adonar-me que no tenia res a veure amb el cinisme i que el relativisme de què feia gala era en realitat una crítica del llenguatge. Una reflexió sobre la imprecisió de les paraules i la variabilitat semàntica en la pràctica de la comunicació. I continua el senyor Resina. I que era sobre les paraules que la meva estudiant fundava el seu escepticisme. Allò que volia dir quan assegurava no creure en la veritat era que hi ha un desajust irreductible entre els mots i la realitat, i que la veritat s'esmuny per l'escletxa oberta entre les coses i les seves representacions.
D'això no has parlat altres vegades.
N'hem parlat, sí.
I tant,
n'hem
sí,
parlat.
Sí.
Desajust irreductible entre els mots i la realitat. Escletxa oberta entre les coses i les seves representacions. Imatges molt boniques i suggeridores que marquen una part essencial del problema del llenguatge, que, com dius molt bé, en algun altre programa hem comentat. I també, si ho recordes, en algun altre programa hem demanat de intentar conèixer una mica millor el llenguatge, no? Aquesta eina, que és la nostra eina de comunicació, també de comprensió de la realitat, però també, també ho hem dit alguna altra vegada, l'arma més poderosa de què disposem. I això em va venir al cap al llegir aquests passatges, i vaig dir, doncs, escolta, enfrontem aquesta qüestió un cop més i mirem de veure què és, en què consisteix aquesta relació entre llenguatge i realitat i on queda la veritat dins de tot plegat. També em va venir al cap en aquell mateix moment, a vegades les combinacions són estranyes, les associacions d'idees, un programa de tele esotèric que no puc recordar ni quan ni com el vaig veure, perquè també va ser circumstancial, però que en aquell moment em va cridar l'atenció perquè si sostenia una tesi molt bé, que a mi em va xocar, i és que amb les paraules canviem la realitat, és a dir, que si fem servir les paraules adequades podem canviar la realitat. I això em va retrotraure algunes tesis antigues que defensaven en l'època antiga, de que hi ha un nom per a cada cosa, cal descobrir aquest nom i finalment doncs que el nom fa la cosa.
Això és una dita catalana, no? El nom
sí,
fa la cosa.
Però això és una afirmació,
no,
una afirmació que ve de l'època grega i anterior, no? De fet, en el Gènesi es diu que en el principi era el verb, i el verb és la paraula. O sigui que això ve de bastant antic.
Sí, sí.
I una altra denominació de Déu és logos, i logos és, es tradueix per raó, però literalment és paraula. Però bé, no anem tan enllà, i citem un dels màxims exponents d'aquesta filosofia del món grec, el sofista Protàgores, que es va deixar la següent sentència. L'home és la mesura de totes les coses, de les que són en tant que són, de les que no són en tant que no són. Una sentència en la qual sembla confirmar aquesta tesi, no? De que nosaltres som els que fem que vinguin a l'existència les coses o no. O sigui, el nom fa la cosa. Aquesta és una tesi que darrerament sembla haver decaigut des del moment en què hi ha un acord general, un consens en què, per referir-nos a les coses, fent servir un llenguatge convencional. És a dir, que el nom que posem a les coses és el resultat d'un acord entre tots els parlants. I, per tant, que és arbitrari. Posem un nom, com podríem haver posat un altre. Aquest mecanisme ens pot semblar una mica xocant, perquè diem, a mi mai ningú m'ha preguntat si estic d'acord en posar aquest nom o aquest altre a les coses, i per tant a vegades doncs pot semblar, què vol dir que ens posem d'acord? No és pas veritat. Posem alguns exemples, tot i que no caldria, però per deixar ben clar aquesta qüestió. I els buscarem senzills i a prop. El primer és el més directe i senzill, l'existència de múltiples idiomes. És un fet incontrovertible que en els diferents idiomes ens referim a la mateixa cosa amb diferents paraules. Per exemple, taula, table, table, mesa, tish, tàbula. És evident que si el nom fes la cosa, mesa i tàbula referirien a coses diferents. I, de fet, tots admetem que es tracta de la mateixa cosa en la qual, en un àmbit lingüístic hem acordat usar un nom i en un altre àmbit lingüístic s'ha acordat usar un altre nom. I aquests noms poden ser semblants, table, table, o absolutament diferents. Això no té res a veure amb la cosa que és significada. Però encara tenim un exemple que ho deixarà més clar, perquè això dels idiomes pot quedar lluny, però ara buscarem un exemple que ens toca molt de prop. Perquè aquí al Penedès, no només al Penedès, però aquí al Penedès de forma especial, som uns grans consumidors d'un producte d'origen històric francès que durant molts i molts anys vam anomenar xampany. Fins que tot d'una, doncs, uns productors locals d'aquest producte, per motius eminentment comercials, van decidir que s'havia de canviar el nom a la cosa. I a partir d'un moment, doncs, allò que anomenaven xampany van passar a anomenar-ho cava.
Va ser Europa, qui els va empènyer.
La qüestió és que
es va canviar el nom.
A partir d'un moment ens van dir, això que era el xampany, ara ja no és xampany, sinó que és
cava.
I la
cosa segueix sent la mateixa.
La cosa era exactament la mateixa, perquè no van passar a fabricar xampany de la xampanya, sinó aquest vi escumós que anomenem cava. I ens van convèncer que això era el correcte, s'havia de dir cava, i fins i tot vam arribar a l'extrem de que alguns anomenaven cava allò que es feia a la xampanya. Bé, és evident que vam arribar a un acord entre tots nosaltres per canviar el nom de la cosa sense que la cosa hagués canviat. Per tant, els noms són convencionals. I encara posarem un exemple suplementari, perquè els mateixos productors ara tampoc no estaven acaben d'estar d'acord amb això del cava, i ara ens proposen una diversitat de noms pel mateix producte, cava, clàssic penedès, corpinat, xampany, que al final ja no tenim clar com ens hem de referir a aquella realitat, quin nom li hem de posar. Bé, per tant, és evident que això dels noms és arbitrari, és un acord. Però bé, tot i que el nom que posem sigui arbitrari, el concepte, ara no ens entretindrem a distingir concepte i paraula, perquè t'hi hauríem dedicat tot un altre programa, el concepte, allò que signifiquen, això no és pas convencional, perquè aparentment no depèn de la nostra voluntat decidir si existeixen unes coses o unes altres. Per tant, el significat no és una qüestió d'acord. Les taules, una taula. I independentment del nom que tu li posis, el concepte, aquella realitat a la qual tu et refereixes, no és ni convencional ni arbitrària. Però potser tampoc no està tan clar, això.
Ah, no?
No. I també i ens hi començarem a introduir amb un exemple molt de casa nostra. Qui no ha anat a la muntanya a buscar o a caçar o a collir, depèn de la zona, bolets. De fet, s'ha convertit en un acte social generalitzat, del qual quasi bé podríem dir que s'ha convertit en una dèria o en una pandèmia, segons com. La qüestió és que en ser tan generalitzat hi participen ciutadans molt experts i altres absolutament neòfits en el tema. Per aquests últims, quan van a la muntanya a practicar el boleterisme, tots són bolets, veuen bolets. En canvi, els experts veuen rovellons, llanegues, fredolics, peus de rata, llèmenes, llores, pinatells, vinoses, i podríem seguir
a l'infinit,
amb una rècola extraordinàriament llarga. Per tant, quan algú li ensenyes que aquell tipus de bolet és un rovelló i aquells altres no, no és cert que estem fent que el món d'aquests aprenents aparegui una nova realitat? Que abans no existia. El rovelló no existia per ells. I aquesta realitat es diferencia d'allò que existia abans, que eren els bolets. El mateix podríem dir quan parlem dels arbres. Anem al bosc, tots són arbres, però alguns veuen alzines, roures, pins, oms, faigs. És la mateixa realitat. Amb el nom fem aparèixer la cosa, el rovelló d'entre els bolets. Anem ara a una altra referència contemporània, aquesta una mica més llunyana, però que també tots coneixem, que és l'intel·lectual més popular de les darreres dècades, el senyor Yuval Noah Harari. El senyor Harari, tant en el seu primer llibre best-seller, Sapiens, com en el darrer, Nexus, i desenvolupa una tesi, que la tesi principal, podríem resumir així. L'existència d'un món simbòlic creat per la intel·ligència humana ha permès a la humanitat fer-se els amos del planeta. Aquesta és la tesi d'aquests llibres. La tesi principal, n'hi ha moltes altres. Harari reconeix la força i la utilitat d'aquests símbols, i ara podríem donar per assentat que símbols i paraules, conceptes, és, tal com nosaltres ho hem plantejat aquí, és equivalent, perquè aquests símbols ens connecten amb la realitat, però no són la realitat, i en tant que no són la realitat, ens permeten anar més enllà de la realitat, en l'espai i en el temps. I això fa possible el fenomen de la comunicació entre individus diferents, però no entre individus que estiguin pròxims entre si, sinó entre individus que estan molt allunyats, tant en l'espai com en el temps. Aquesta capacitat de crear i poder compartir símbols, tot i que la percepció directa de la realitat no és transferible, però sí el símbol que la representa, la capacitat de compartir símbols entre individus allunyats per milers de quilòmetres o per milers d'anys, individus que potser no es coneixeran mai, ni podran conèixer mai, ni estar en contacte físic, és el que fa possible una cosa portentosa, que és comunicar-nos i poder col·laborar a distància. Col·laborar en l'assoliment d'un objectiu. En el moment en què això es produeix, diu Harari, els primigenis caçadors-recol·lectors sapiens van engegar el camí cap al domini universal. Van, gràcies a aquesta capacitat de col·laboració, van aconseguir guanyar espècies molt superiors físicament, com els mamuts, però també els neandertals, que eren els seus cosins, i van progressivament anar escampant tot el seu domini a escala planetària. La capacitat de comunicació a través de símbols i, gràcies a això, l'establiment de l'acció cooperativa a distància ha permès als sapiens dominar tot el planeta, conquerir tots els medis i desplaçar o exterminar totes les anteriors espècies dominants. Aquesta és pràcticament la tesi central. És una versió que té un punt d'originalitat i estaria bé potser que algun dia comentéssim la resta de temes que es plantegen en aquesta obra, que són prou interessants. Però que, com a tal, no és una tesi molt original, perquè l'existència d'un món simbòlic apareix en la història de la filosofia molt anteriorment, i podem citar dos il·lustres precedents, Nietzsche i Ernst Cassirer. Aquest segon és molt menys conegut, però en canvi té una obra, La filosofia de les formes simbòliques, dels anys 20, que constitueix un punt d'inflexió en la concepció de nosaltres mateixos i d'això que anomenem cultura. Perquè en ella Cassirer afirma que no ens relacionem directament amb la realitat, sinó que ho fem amb un món de símbols que ens envolten, en el qual estem tancats com una bombolla i que ens impedeix, a la vegada que ens permet, aparentment, posar-nos en contacte amb la realitat. Sempre és amb els símbols, mai amb la realitat directament, que entrem en contacte, segons Cassirer. Cassirer s'inscriu en la tradició kantiana, allò de les formes a priori que s'interposen entre nosaltres i el coneixement del tot, però també en la tradició de Nietzsche. Nietzsche, que algun altre cop hem comentat, té una obra breu de joventut magistral sobre el tema del llenguatge que marcarà tot el segle XX i fins i tot XXI, que es diu Veritat i mentida en sentit extramoral. Reduint al màxim, per qüestió de temps, el seu contingut, Nietzsche afirma que rebem estímuls que causen en nosaltres sensacions. I aquesta és l'única veritat, aquestes sensacions, aquestes reaccions subjectives, allò que ens arriba de fora, de la realitat externa. Però que un cop viscudes, ens veiem obligats a posar-los un nom, una paraula. Fins al punt de que si no podem fer, no podem posar nom a aquesta vivència, s'obre a nosaltres una angoixa que arriba a ser insuportable, perquè no sabem què ens passa. No li podem posar un nom. Per exemple, tenim un malestar, tremolors, les gastes vermelles d'escalfor, llavors el metge ens posa el termòmetre i ens diu tens febre perquè tens la grip. Ah, bueno, estic igual de malament, però ara ja sé què em passa i per tant ja sé que tinc la grip, ja. Li he pogut posar un nom a allò que m'està passant. O igual estic en un estat d'agitació, de tremolors, les galtes vermelles d'escalfor i un company em diu això és que estàs enamorat, home. I ja dic, ah, bueno, ja sé què em passa.
Ja sé què era, no?
Seguint amb Nietzsche, el significat dels mots, de les paraules, ho sembli o no, dels conceptes, s'aguanta sobre un fil invisible que lliga cada mot, cada concepte, a una vivència, a un determinat lapse de temps que la nostra experiència viscuda connecta amb aquella paraula. I això és el que l'omple de significat. Per això, Nietzsche, en aquella obra, ens deia: la cultura, la ciència, és un edifici admirable que sembla enlairar-se sòlidament cap al cel, però que miraculosament s'aguanta sobre els fonaments més eteris imaginables, que són els conceptes. Per tot plegat, podem ara començar a entendre millor les reticències de l'alumne del senyor Resina quan ens manifestava el seu escepticisme envers la veritat. Desajust irreductible entre mots i realitat, escletxa oberta entre les coses i les seves representacions. Aquests símbols que ens faciliten la nostra vida, a la vegada que són una frontera infranquejable d'accés a la veritat, tanmateix, estimada alumna, les paraules, és clar que no són mai suficients. Però per la quotidianitat anem tirant. Què passa, però, quan la vivència és molt forta o ens deixa sense alè, llavors ens quedem sense paraules? No tinc paraules per expressar. Llavors apareix la música, l'art, la poesia, que són eines auxiliars que intenten omplir aquest buit. Però la poesia, què té d'especial? Si la poesia també està feta de paraules. I les paraules dic que no serveixen. Què passa? Que en la poesia les paraules s'alliberen dels barrots del seu significat i poden lliurement volar per la creativitat, ens permeten connectar millor amb aquelles vivències originàries de què parlava. La filosofia és molt més analítica, la poesia és sempre creadora de sentit. Què vol dir crear sentit? Obrir noves perspectives i possibilitat de veure el món d'una manera diferent o alternativa a la que nosaltres teníem fins ara. Ara bé, si hi ha un recurs poètic per excel·lència, aquest és la metàfora. És un dels recursos més potents. Ulls de foc, mar de tenebres. El que passa que, si ens hi fixem bé, la metàfora, símbol de la poesia, és, per definició, mentida. I tornem a l'obra citada de Nietzsche. Tots ens hem adonat, seguint-lo amb ell, que la paraula és essencialment metàfora, perquè, com dèiem al començament, hi haurà sempre un desajust, una escletxa insalvable entre realitat i paraula amb la que volem copsar inútilment aquella vivència originària. I si la paraula és essencialment metàfora i la metàfora és mentida, doncs ja sabem que la paraula és mentida. Mai podrà omplir aquest buit i fer efectiva la seva funció referencial representativa. Sempre es quedarà en el nivell del metafòric. Les paraules no seran mai suficients. Però anem un pas més enllà, perquè Nietzsche diu, no, la poesia apareix no com un recurs d'eixamplament de la potència del llenguatge, que és el mateix que dèiem de creació de sentit, sinó que apareix com l'única forma vertadera d'expressió, l'essència del llenguatge. La poesia apareix com la pròpia essència del llenguatge, l'única forma honesta d'expressió, l'única forma vertadera d'expressió. Per això deia Nietzsche, en les seves primeres obres de joventut, que la vida només tenia sentit com a obra d'art. Per això, un dels més brillants filòsofs de la història, el senyor Martin Heidegger, afirmava que la poesia és la casa del ser. És d'on tot s'origina. Per això, segurament, davant d'una bona poesia, experimentem una singular sensació com d'estar davant d'alguna cosa autèntica, que ens commociona. Per això, segurament, qualsevol obra d'art, però també qualsevol text de filosofia, ni que sigui en forma d'assaig, ha de tocar-nos en algun moment, en allò autèntic, ens ha de commocionar, ens ha de fer moure junts, perquè ens pugui arribar més enllà de la certesa o rigor dels seus arguments o raons. Com deia Aristòtil, per convèncer, primer has de commoure. Per tant, una mica més de poesia, potser, si us plau.
Posem poesia a la nostra vida?
Podem una mica més.
Moltes gràcies, Pere Martí. Que vagi bé.
Fins la propera.